Girona, a Sant Julià de Ramis i en diferents centres de votació de Barcelona Ciutat, entre ells l'Escola Ramon Llull, l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola Nausica. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de votar en un segon intent a Cornellà de Terri, ha dit en una breu declaració institucional que el que s'està vivint avui és una onada de repressió embogida.
No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido...
La resposta també vindrà demà, i els dies que seguiran, perquè hem de defensar el dret dels catalans a decidir el seu futur. Davant de la covardia dels qui usen la violència i els recursos de manera il·limitada de l'Estat, m'admira i m'emociona la valentia dels milers de ciutadans que estan defensant les urnes i estan defensant els col·legis electorals perquè la gent pugui participar.
Abans d'aquesta breu declaració, havia intentat votar el president de la Generalitat precisament a Sant Julià de Ramis, on s'han produït algunes de les càrregues policials a les comarques de Girona. I ara sí, sentirem Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del govern espanyol, ha demanat a l'executiu català i als partits que li donen suport que posin el punt final a una actitud que, segons la número 2 de Mariano Rajoy, ha portat a un referèndum que no s'ha produït.
No ha habido referéndum. Ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad, que asuman desde este momento que lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable.
La vicepresidenta espanyola, en una compareixença cap a 2:15 de la tarda, ha dit que l'actuació de les forces de seguretat ha estat proporcionada i per suplir, segons ha dit amb la seva professionalitat, la irresponsabilitat de la Generalitat. I una de les imatges que s'han vist, a banda de les càrregues policials i de la resistència de molts votants, és la de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i adjunta a la primera secretaria del PSC, Núria Marín, en un institut d'educació secundària de la seva ciutat, concretament el Vilomara de l'Hospitalet, mentre la Policia Nacional estava actuant per impedir el referèndum. Ha demanat al cap de l'operatiu que s'acabessin les càrregues i que se n'anessin de la ciutat. Segons fonts municipals, Núria Marín ha contactat amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en rebre notícies que desenes de furgonetes de la Policia Nacional havien entrat a la ciutat de l'Hospitalet. I encara un últim apunt. El Futbol Club Barcelona finalment ha decidit jugar aquesta tarda contra la Unió Deportiva a Les Palmes, al Camp Nou, a porta tancada després que la Lliga de Futbol Professional, segons el Club Blaugrana, s'ha negat a ajornar el partit. Fins aquí l'actualitat. A les 7, l'Eucaristia des de la Catedral de Barcelona. Avui és el Dia del Senyor. Tornarem amb més notícies, si no hi ha més novetats destacables, a partir de les 8 i també cada hora.
Ràdio Estel.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa i avui és 1 d'octubre. Alexandre Deulofeu, nat a l'Armentera el 1903 i mort a Figueres el 1978, va ser un polític, filòsof i historiador que va conèixer l'exili i que va demostrar que es pot historiar el futur. Va predir amb certesa grans canvis geopolítics i va escriure La matemàtica de la història, una obra amb 8 volums. La seva tesi defensa que cada civilització té una durada de 5.100 anys, dividida en 3 fases de 1.700 anys cadascuna: ascens, plenitud i decadència. Els diversos imperis que sorgeixen en cada un d'aquests períodes tenen una durada de 550 anys, també dividits en 3 fases: ascens agressiu, plenitud conservadora i desintegració final. Sota aquesta premissa va començar estudiant la Grècia clàssica i aviat va trobar que podia aplicar el mateix model a qualsevol cultura. Per exemple, el 1934 ja va predir la Segona Guerra Mundial i la derrota de l'Alemanya nazi. Segons va escriure, acabats els combats, només quedarien vigents els règims dictatorials a Espanya i a Iugoslàvia, un país que va vaticinar que es desmembraria en diferents estats independents abans d'acabar el segle XX. Així mateix va pronosticar la fi de l'imperi anglès, del qual no només separarien Índia i les colònies africanes, sinó també Irlanda, Escòcia i el País de Gales. Va dir el mateix de l'imperi francès, que acabaria vivint una guerra civil. Les prediccions més sorprenents, però, les va fer entre 1948 i 1951, quan va pronosticar la caiguda del comunisme. Segons va deixar escrit Deulofeu, l'URSS s'esfondraria abans d'acabar el segle, just després de la caiguda del mur de Berlín. També va avançar la victòria occidental en la Guerra Freda, sense necessitat de combatre, i la reunificació d'Alemanya en els voltants de l'any 2000, el que donaria pas a una Europa unida. En el seu moment, Deulofeu va defensar que la caiguda del comunisme a l'URSS i els seus satèl·lits no afectaria els governs comunistes de l'extrem orient, especialment a la Xina, on continuaria gràcies a un règim mixt que, sense abandonar el marxisme, acceptaria les regles del mercat capitalista. Alexandre Deulofeu va morir el 1978. Tres anys abans, la periodista Patrícia Gavancho, en una cafeteria, li va preguntar: «I la independència de Catalunya per quan?» Ell va agafar un tovalló de paper i, amb el bolígraf que sempre portava a sobre, va fer el càlcul. L'imperi espanyol va començar l'any 1479, quan Ferran fou coronat rei d'Aragó i Isabel reina de Castella. Culminava la unió dinàstica entre els dos regnes més poderosos de la península. Si cada imperi dura 550 anys, la resposta és el 2029. Cal dir que Deulofeu afirmava també que la matemàtica de la història no és una ciència exacta. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ha arribat l'1 d'octubre, aquesta data tan comentada i que té la seva història. Dies com avui han passat moltes coses al llarg del món i de la història, com dèiem. Avui a Catalunya hi ha una tensió entre una part significativa del poble que ha volgut fer un referèndum i una altra part d'aquí i sobretot de la resta de l'Estat que ha intentat impedir-lo. Avui fem la crida de totes les religions a la concòrdia. Volem ser humils portaveus d'aquesta necessitat, la necessitat de pau, d'entesa i, sobretot, de convivència plural, perquè la diversitat ens enriqueix.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Avui dedicarem la primera part a parlar de l'Associació Amics dels Àngels, que celebrava a Barcelona ahir dissabte la seva sisena jornada interreligiosa. Després coneixerem avui les tradicions paganes a través de dos representants de Wicca Celtibera, que ens acompanyaran per explicar-nos com viuen la seva creença. Parlant de l'Associació Amics dels Àngels, avui ens acompanya la seva fundadora, una de les seves fundadores, Fina Armengol, també amiga d'aquesta casa de Ràdio Estel. Fina Armengol, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com està?
Pues mira, encantada d'estar aquí i saludar-te i poder transmetre l'inici de curs.
Efectivament, l'inici de curs que va ser ahir amb aquesta sisena jornada interreligiosa. Què és la jornada interreligiosa per a l'Associació Amics dels Àngels?
Bueno, nosaltres creiem que l'espiritualitat està a totes les tradicions i a la mida que vam, com fa, portem ja 22 anys i vam veure la necessitat de crear una activitat que fos una jornada interreligiosa un cop l'any. I sempre ho estem fent amb l'inici de curs. El tema sempre varia una mica, sempre busquem professors d'universitat i aquest any la temàtica és art i meditació.
Una temàtica que es desenvolupava amb diferents ponències ahir durant tot el matí al carrer València 244 de Barcelona, a la seu de la Fundació Joan Maragall i al costat de la parròquia dels Àngels. un lloc molt significatiu per a vostès, per a l'Associació Amics dels
Àngels. I tenim la seu, i que també tenim la seu fiscal. Anna, sí.
Efectivament. És un lloc cristià, però vostès reivindiquen que els àngels són transversals, són de totes les religions.
Sí, 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 l'espiritualitat. Els àngels són espiritualitat i que estan a totes les tradicions.
Molt bé. Recordem també que divendres es va celebrar la festa dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael, i amb aquest motiu es va fer una missa al vespre a la parròquia dels Àngels, precisament, i es va fer un donatiu, en aquest cas, en el cas d'aquest any, a la germana Victòria Molins, que és religiosa teresiana compromesa amb l'àmbit de l'exclusió social, i va ser nomenada, segons una tradició de la mateixa Associació Amics dels Àngels, Àngel de Barcelona 2017, una distinció per a Vicky Molins. Des d'aquí la felicitem.
Això és una activitat que vam crear l'any passat. Com a associació sempre es té que buscar noves alternatives. Les possibilitats econòmiques que tenim són reduïdes, però sí que hem pensat que era bo. I l'any passat ja vam crear també l'Àngel de Barcelona 2016, i ara aquest any pues, hem nominat a la germana Molins per tota la seva labor que està fent.
És una tradició que comença, per dir-ho així.
Bueno, no és anar, amb una associació sempre es té que anar aportant coses, no?
I tant. Avui parlem amb Fina Armengol, una de les fundadores de l'Associació Amics dels Àngels. Més enllà de la jornada d'ahir, on van intervenir, per exemple, Rafael Méndez, rector de la parròquia dels Àngels, també Pablo Acosta, Lenke Kovac, Manel Uller i Laia Villegas, parlant, doncs, per exemple, de l'erotisme i la imatge en la tradició mística, de la dansa i les tradicions religioses, de la foscor com a porta de tots els misteris, l'origen del món en el Tao Te Ching. Sempre busquen vostès una perspectiva global, transversal, plural.
Sí, bueno, és que creiem que com a activitat d'una jornada interreligiosa és important. És important perquè així s'amplia la ment i s'amplia les possibilitats de que anem aprenent i que veiem que l'espiritualitat està a tot el món.
L'Associació Amics dels Àngels, amb aquesta jornada interreligiosa, la d'ahir, comença el curs, un curs on segur que hi haurà més activitats. Què ens destacaria? Com es presenta aquest curs 2017-2018?
Bueno, fem el que normalment podem fer, que sí que comencem amb això d'aquesta missa, després fem una jornada interreligiosa, el dia 21 d'octubre farem una sortida al monestir de Sant Cugat, una sortida un cop al trimestre. Ja estem a punt d'acabar també les bases de tots els certàmens que solem fer cada any de poesia, haikus, fotografia... O sigui, i després tenim una conferència mensual. O sigui que ja ens agradaria fer més coses, però és que fem el que realment creiem, que volem mantindre el nivell de qualitat de professors... I això, pues, i després, pues, també depèn de la resposta que tinguem de tots els amics que vulguin acompanyar-nos, pues es va ampliant o no es va ampliant les possibilitats.
Fina Armengol, ens pot recordar quin és l'origen, ara fa 22 anys, d'aquesta associació Amics dels Àngels? Com va començar tot?
Pues mira, va ser ben bé com tantes coses passen a la vida, que jo a Madrid em van parlar d'una persona, la Maria Carmen Soler, que ara viu a Madrid, que és una estudiosa també de l'angelologia. Després la Montse Figueres, que tenien en aquell moment una botiga que es deia Àngelus, que venien àngels. Després el passa que la vida, al llarg de 22 anys, pues, t'ha anat canviant. Ara no venen ja àngels, però bueno, continuem l'associació. I dintre la creença i dintre els desitjos de compartir coneixement i desitjos d'anar aprenent, pues, mira, de moment estem aquí.
La imatgeria dels àngels, que sempre es promou, suposo que vostès ho fan, com fan molts creients, i els teòlegs en saben prou, no?, de com podem entendre els àngels.
Bueno, jo crec que, com tantes coses, com l'espiritualitat és un tema de creença. I realment, si estàs dintre el món de la creença, pues, hi són. Hi són i comptem amb ells, sí.
Recordem que l'Associació Amics dels Àngels té la seva seu al carrer València 244, primer pis de Barcelona, i també l'adreça electrònica, que és infoamicsdelsangels@gmail.com, infoamicsdelsangels@gmail.com. I també properament...
Al principi del curs que ve...
Exacte,
farem una activitat molt àmplia, molt...
L'Espai dels Àngels, a l'Arxiu Gavín del Monestir de les Avellanes. D'això en parlarem més endavant. Sí. Amb més de 4.000 figures angelicals i 6.000 documents diversos. Ha estat una donació que vostès ara recullen. En parlarem més endavant, però això serà a principis de l'any vinent,
no? Al principi de l'any que ve, sí.
Gràcies, Fina Armengol, fundadora de l'Associació Amics dels Àngels. Que vagi molt bé i bé, bon curs.
És un plaer sempre venir aquí amb amics que ens doneu un cop de mà per fer la promoció.
Ho intentem, amb molt de gust. Adéu-siau.
Adéu, adéu, que vagi bé.
Temps de diàleg. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Sadhu o Shadvi, hinduisme. Home o dona sans, significa literalment bo i fa referència a una asceta. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Avui volem conèixer les tradicions paganes i, concretament, la seva presència a Catalunya i a Espanya. Ho fem a través de Wicca Celtibera. Coneixerem el que és aquesta entitat a través de dos dels seus membres, dos dels seus germans. Ells són Òscar Aguilera. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè i també Verònica García. Bona tarda.
Buenas tardes.
Gràcies a tots dos per la seva presència. Què són les tradicions paganes? Si vol començar, Òscar.
Sí, bé, les tradicions paganes són, avui dia, les definiríem com les que estan englobades dintre de les que comparteixen les creences animistes, panteístes e idòlatres. El nom de pagà prové de l'antiga Roma i de l'extensió del seu imperi, quan denominaven les poblacions que havien conquerit i que estaven dintre del seu imperi i que no pertanyien, per tant, a la urbe, a la ciutat, com a paganes, perquè moltes d'elles no renunciaven a les seves antigues creences.
Per tant, és una manera com de dir als altres, els que tenen la cultura original, per entendre's.
Sí, l'etimologia de la paraula seria campesí, seria pagès.
Camperol, pagès, campesino, sí. Agricultor,
correcte.
Hombre de campo.
Sí.
Molt bé. És això el que vostès reivindiquen també en el nostre temps? Té sentit, tiene sentido reivindicar hoy el paganismo? ¿Qué puede ser hoy el paganismo, por ejemplo, en la Cataluña del siglo XXI?
Bueno, en la Cataluña del siglo XXI el paganismo sigue vivo. Es un realzamiento de esas creencias y de esas tradiciones que durante la época de las persecuciones pues se tuvieron que celebrar de manera clandestina, pero que hoy en día, fuera de una persecución global y una persecución formal, se permite su celebración libremente.
¿Es pot considerar una religió, el paganisme? ¿Quin és el vostre déu? Com enteneu déu?
El paganisme en si mateix no és una religió, és un conjunt de religions que es defineixen per una mateixa arrel o per unes mateixes característiques, igual que podem encabir a les religions cristianes, a les religions islàmiques i a les jueves dintre d'una mateixa arrel abrahàmica. Uh-huh. Aquesta seria més o menys una analogia vàlida.
Uh-huh. ¿Quiere añadir alguna cosa en esta línea, Verónica?
No mucho, la verdad. Sí, es cierto que hace ya años, sobre los 80... Sí, se cambió la ley
se despenalizó
la ley de las religiones y había más libertad para celebrar los rituales o para que otras religiones se dieran a conocer aparte del cristianismo, que ya era obligatorio en el país.
¿Y cómo estáis organizados los paganos, si se os llama así, los paganos actualmente?
Sí, sería una denominación válida. Somos paganos y somos wiccanos, porque nuestra confesión religiosa concretamente es la Wicca. Y el apellido de Celtíbero sería por el lugar de donde provenimos, que sería de la península ibérica.
És aquest per dir-ho així, aquesta combinació de civilitzacions, de celtes, ibers, que històricament es diuen els celtívers, no?
Sí, clar, és que és, també ens remuntem a molts anys i la història és complicada, però sí, seria les tradicions que són totalment heterogènies, tenien completament diferències entre un poblat i un altre que vivien al costat, tenien denominació dels seus déus diferents i... Però sí, seria el conjunt. Nosaltres, el nostre llinatge provindria de la bruixeria tradicional hispànica, que és heredera dels vestigis que van sobreviure dels antics pobles autòctons de la península.
Com viuen vostès la seva creença, la seva tradició? Com... conreen l'espiritualitat, per exemple? ¿Cómo viven ustedes su creencia pagana?
Bueno, todos los días. Por lo menos en mi caso está muy presente. Porque aparte de tener nuestros dioses, también respetamos mucho la naturaleza, los fenómenos naturales. Entonces, cuando hay una tormenta, tú te acuerdas de tu dios de la tormenta. Cuando miras a la luna, te acuerdas de tu diosa de la luna. Cuando vas al bosque, hay animales, hay cosas, y para nosotros son todos hermanos. Entonces, lo tenemos muy presente.
Uh-huh. Es una manera de, como dicen también las tradiciones monoteístas, de ver a Dios en todo, pero ustedes lo entienden como una concepción politeísta, ¿no? Uh-huh. Son los dioses, de alguna manera.
Sí, más o menos. Uh-huh.
Es difícil concebir hoy en día la mentalidad pagana que había en antaño, porque, bueno, tenemos mucha influencia de la educación de hoy en día y de... Pero bueno, básicamente proviene del origen del ser humano como animal consciente y de como animal consciente y de ese reconocimiento que hace en un primer momento de toda la naturaleza y de lo vulnerable que es hacia ella. Entonces, pues, se empieza a divinizar lo que supone para cada uno la diferencia entre la vida y la muerte. Uh-huh. Evidentemente, pues, la sexualidad y la fertilización se sacraliza. También se sacraliza la caza y el alimento, los animales, por supuesto. Y, bueno, y cualquier fenómeno natural que pueda determinar la extinción de ese pueblo.
Avui ens acompanyen aquí a Temps de Diàleg a Ràdio Estel, Òscar Aguilera i Verónica García, que són creients de les tradicions paganes de Wicca Celtíbera. Suposo que és una entitat present arreu d'Espanya, no? És de ámbito espanyol.
Sí, estamos reconocidos desde 2011 por la...
La Dirección de Asuntos Religiosos.
Correcto.
Del Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia.
Uh-huh. Molt bé. Y con es supongo que ustedes los dos han seguido historias distintas en sus vidas dentro del paganismo. ¿Les ha venido de tradición familiar? ¿Lo han seguido ustedes libremente? ¿Cómo ha ido esto?
No, bueno, en nuestros dos casos particularmente sería un encuentro posterior a esa búsqueda espiritual que otras tradiciones más presentes y que son más accesibles pues no han sabido solventar o no... personalmente, pues no han satisfecho todas las necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que hace más de 30 años que nuestra tradición existe y va creciendo, y eso también ha hecho que hoy en día hayan miembros de nuestra hermandad que la han recibido como tradición de herencia.
Uh-huh. Yo particularmente fui por búsqueda espiritual más que por... Uh-huh. Más que por familiar ni nada de eso.
Usted buscaba algo y encontró
ahí. Buscaba y encontré en esta uh-huh. tradición. Uh-huh.
Molt bé. Com que a la Bíblia i també en altres llibres sagrats, en aquest cas més monoteístes o més propers a la cultura judeocristiana, el terme pagà sembla com el contrari a religiós, no? És com el contrari a religioso. Cuando les preguntan esto, por ejemplo, aquí en Cataluña o en otros lugares donde predominen estas culturas cristianas o judeocristianas, o también con presencia del Islam, ¿qué es lo que dicen?
Claro, es que...
Parece que ustedes son, si me permiten, los malos, digamos, ¿no?
Sí, durante mucho tiempo.
Claro, lógicamente la normalización ya hace que no sea así, ¿no?
Claro, hoy en día, bueno, iniciativas como la Nit de las Religions, que acabamos de pasar este pasado 16 de septiembre, se han aglutinado hasta 33 confesiones religiosas de diferente corte, y esto es una iniciativa que muestra esa realidad que nos lleva hacia una convivencia entre religiones que... La historia, bueno, nos demuestra que no siempre ha sido así, pero que ese mirar hacia adelante, pues, nos lleva a una conciliación y...
I això és una novetat, no?, una mica, en una universitat com aquesta.
És una agradable sorpresa.
Molt bé. Bé, ens agradaria parlar molta més estona. El temps és limitat, però ha estat un plaer comptar avui amb Òscar Aguilera i Verónica García, que són de tradicions paganes. Por cierto, lo que ustedes enseñaron en la Nit de las Religions, que era una especie de templo que tienen ustedes...
No, nosotros, como acostumbramos a celebrar en lugares naturales, alquilamos una sala en un centro cívico y montamos una rueda de conferencias de diferentes religiosos de nuestra confesión y otros expertos.
El paganisme es pot considerar una creença naturista, en aquest cas, ja que vostès tenen tan present els animals, els arbres, la natura? ¿Es una creencia naturista? O naturalista, podríamos decir.
Sí, sí. Pero no solo eso, o sea, también tenemos... a los ancestros, a nuestros héroes que lucharon contra la invasión de Roma, que los tenemos muy presentes. Entonces también les alzamos y cuando hacemos algún ritual o cualquier cosa, pues los tenemos presentes con nosotros.
Perfecte, doncs moltes gràcies per les vostres explicacions personals i de Wicca i del que és Wicca Celtíbera i les tradicions paganes a Catalunya i a Espanya. Acabarem amb una cançó que el mateix Òscar Aguilera ens ha suggerit. Si ens la vol presentar, així donem pas i ens acomiadem. Una cançó celta, no?
Sí, nosaltres a les nostres cerimònies no acostumem a tenir música, pel sol fet que som una tradició reconstruccionista i són coneixements que no ens han arribat al nostre temps. Van desaparèixer al penya-segat del temps. Llavors sí, sabem que feien servir música durant les cerimònies, però desconeixem quina era. Per no fer servir malament un element, doncs fins al moment està suprimit. El que sí seria definitori és qualsevol música celta d'origen anterior al cristianisme que puguem escoltar avui dia. Aquest grup en concret és Faun, és bastant conegut, i tenen bastant present, en concret parla de la festivitat del 1er de maig, que és la hierogàmia entre el déu i la deessa, i bueno, parla d'aquesta història i d'aquesta festivitat.
No sé si ho llegeixo bé, Walpurgisnacht,
sí.
És el nom de la cançó de Faun.
Perfecte.
I ens quedem amb aquesta música celta per acabar. Gràcies, Òscar Aguilera i Verónica García, de les Tradicions Paganes. Tornarem a trobar-nos aquí a Temps de Diàleg a Ràdio Estel, si vosaltres voleu, si Déu vol. Adéu-siau.
I tant, gràcies. Gràcies a vostè.
Feuer springen in der Waldburgisnacht.